A partir d'ara comença Cent Digital.
Bueno. I estem així una vegada més, Cent Digital.
A veure les notícies eixes que vos portes.
Avui en aquest capítol parlarem de les desavantatges, no?, de la intel·ligència artificial, però efectivament, conforme me dius, sempre hem a buscar algunes notícies curioses o interessants. Volia fer-te antes d'esta notícia una pregunta. Tu saps el que és la fitosexualitat?
No, això ja m'he perdut. Això sí que, ahí sí que m'ha sagrat.
Això designa persones que s'enamoren de personatges ficticis. Val? Això seria la fitosexualitat, val? Personatges ficticis. I mira esta notícia que és per curiós, que un japonès es casa en un holograma i ja no pot parlar en ella perquè ha expirat el software.
I ja fa temps, per aquesta notícia, jo trobo que aquesta notícia ja fa temps, no?, que es va produir, no?
Clar, es casa amb l'holograma, però clar, li falla després el software, ja s'ha fet vell i ja no pot parlar més en ella.
Però n'hi haurà altres hologrames, no? Dic jo. Bueno, la gent, n'hi ha gent pató.
Sí, bueno, n'hi ha gent que, bueno, sí, en Japó i en països així s'han... És veritat que han ocorrit casos en què s'han casat en hologrames, és molt comú, però bueno, s'ha vist de tot, casar-se en arbres i casar-se en...
Però és que la cultura d'allà és diferent a la nostra. N'hi ha aspectes de culturals dels països asiàtics que la manera de raonar és diferent. Això és el que he sentit jo, no es coneix ni però...
No, però vaja, pobre, que li vaya...
Sí, que li falla.
Ja el software li falla, ja no l'actualitzen més. Bueno, i què el pare és esta? El primer robot abogat del món que ha sigut demandat per un bufet d'abogats.
Això és bona.
Bé, bueno, en este cas, la notícia, bueno, era perquè este abogat... robot, diguem, este intel·ligència artificial o abogat robot, el que feia era ajudar als demandats, bueno, en este cas a la gent a la que ell estava ajudant, el que li feia era ensenyar-los a com enganyar
a la
llei.
Jo trobo que els abogats lo que busquen és algo semblant, no?
Bueno, pues al final...
Però bé, no, és una suposició meva.
Bé, pues d'aquesta afirmació, però clar, ell ha sigut a la volta demandat, perquè clar, tot el que estava indicant era com defraudar, diguem, era la búsqueda d'aquest propi abogat i utilitzava, saps quina ferramenta de chatbot utilitzava? El chat GPT.
No, anava... Però és curiós que...
Bueno, jo, aquesta tercera notícia, normalment n'he tenint tres, a vegades n'hi ha alguna més. Jo sempre he tingut alguna curiositat a la fabricació de menjar en laboratori i aquesta m'ha fet també curiositat perquè troben un mètode per a produir en massa mandonguilles cultivades en laboratori. Clar, quina notícia, no? Pues jo és que li tinc així a el fet de que en el futur i en la quantitat de persones que habitem el planeta... acaba fent-se menjar cultivat des de laboratori i, en aquest cas, a més, ja n'hi ha mètodes per a produir este menjar en massa. En aquest cas, mandonguilles de carn, que diuen que no mos enteraríem de què són...
De què són.
De que, no, sí, que estan fetes en un laboratori, que no són...
Sí, ja l'altre dia vaig veure un programa de televisió vaig traure, trobo que era una hamburguesa. D'això, feta, va sorprendre, clar, perquè dius...
Tenim en compte que així, quan parlem de beneficis, pues, reduirien les emissions de gasos invernadero, no? Que sempre s'ha parlat de la ganaderia i de la quantitat de...
Sí.
De gasos que es generen i bueno, pues, per la quantitat, per la sobreproducció que tenim ara mateixa per a poder cobrir la demanda mundial de menjar, no?
Entonces... Sí, són cèl·lules, la carn es produeix de cèl·lules i reprodueixen cèl·lules, o jo no sé com ho faran, no... però si són cèl·lules, igual com el ratolí d'un dels capítols que tenim, que el ratolí es té que de dos ratolins mascles trauen un altre ratolí.
Sí, això. Són a partir de cèl·lules, d'animals sí. Grans, i bueno, pues, diuen que el sabor es pareix totalment a la carn real i la textura i tot això. Està ahí, i ahí, pues, com sempre, va, ho deixem.
I ja està.
I en no res, continuem amb vosaltres amb les desavantatges de la intel·ligència artificial.
Vale.
Sent digital entre el tema la intel·ligència artificial.
Ja estem així amb tots vosaltres i anem a veure unes quantes desavantatges de la intel·ligència artificial, perquè clar,
igual, no tot desavantatges, té no desavantatges. Tot,
clar, totes les coses pues, tenen la seva part de avantatge i desavantatge. Una que és la que jo crec que més a la gent li trastorna o li crea problemes o li xirria quan parlem d'intel·ligència artificial és la pèrdua de treball, no? De llocs de treball que en alguns casos hem vist que podrien buscar-se altres alternatives, no? Però n'hi ha que reconèixer que cap al 2030 entre 75 i 375 milions de treballadors, que és entre el 3 i el 14% de la població activa mundial, tindria que canviar de treball, buscar noves professions. Però estem dient això, canviar de treball, no, no intentant d'alguna manera, però sí, és un, no fer que la gent es senta sempre preocupada per la falta de treball, n'hi hauria que canviar-lo i millorar-lo, però sí que és veritat que la pèrdua de treball...
Segons el que diuen, és suposo que en destruirà més que en crearà, perquè també se'n crea de treball, però suposo que en destruirà. Però en tots els avanços n'hi ha hagut en quant a la industrialització,
sí, les
revolucions porten a destrucció. Que al final no ho sabem això, perquè no saps els treballs que puga generar. Ahí està. Sí, n'hi ha inconvenient, la por és això, que però no saps si, fins a quin punt en generarà. Perquè tu t'has d'acontar ara en això d'internet i tot això, si s'ha generat llocs, youtubers sent vídeos, i, o sigui, també i s'han liberalitzat, no faenes. La intel·ligència artificial, està clar que conforme es veu per al futur, sí que n'hi ha un greu inconvenient de que lleve llocs de treball, però llocs de treball que tampoc cregues tu que els vulguin fer massa, seran repetitius, que no que els vulguin fer massa humans, però bé.
Sí, efectivament, hi ha alguns treballs que inclús humanitat estem veient que en algunes zones ja no té ganes de fer alguns tipus de treball. N'hi ha mancança de gent i búsqueda de personal en alguns sectors que inexplicablement pareix a voltes quan dius que pues, si hi ha gent que no té faena, com és possible que hi hagi sectors que demanden faena i no tinguin gent per a poder-la fer? I és perquè alguns sectors s'està veient-se que la humanitat no, és que hi ha algunes faenes que no està volent fer i al final pues, té que acabar-les cobrint una intel·ligència artificial
o
un dispositiu que es crea, no?
Mateixa.
Però no vol dir que bueno, tot acabi ahir. Sempre pensem...
El mateix, els xofers no en trobaven. O... Aixina faenes, aixina...
Sí, sí,
cambrers,
en hosteleria...
També cambrers... N'hi ha llocs de faena que no es troba gent. Ara, jo trobo que també és per... No és que no es trobi gent, si es pagara conforme perquè la gent poguera viure, sí que se'n trobarien. Això és un altre vessant dels caixers, també, els caixers de supermercats, també és un altre lloc de feina que ja veurem.
Sí, ja, ja sabem de supermercats que estan totalment automatitzats, que no depenen de persones...
Però la feina la fa el client. Ahir és un... A veure...
Bueno, però és que pareix que també un poc la gent busca quasi això, no? Moltes voltes dius, vale, el producte te'l faig més barat, però eres tu el que té que fer-te la feina, no? I tendim a aquestes empreses grans i a aquesta manera de treballar les coses i inclús a voler-les. És que si no ho compra més barat, ja ho has comprat més barat, però també això fa que es perguem llocs de treball. Vale. Si volguérem, com a individus, volguérem que ens atengueren, que hi haguera aquesta persona, que aquestes persones fossin les que feien el treball, pues, també demandaríem i obligaríem d'alguna manera al sector productiu a que tinguera que haver algú que ens atenguera. No? Jo crec que també està clar que ells venen les màquines i m'ho inculquen, però nosaltres que com acabem relajamos i que diem que sí, no?
Sí, però
també
podríem d'alguna manera dir que no. Perquè ja mateix les tocades de telèfon que te'l toca una màquina ha acabat ja, així tornem locos. Sí. Ah, igual, ja agarres, penges i ja està, però que no, que a mi mateix, que es posa que jo tinga un puesto que toca haver una persona en l'atenció al client, que es posa una màquina que li comences i el tires un quart d'hora allí i no t'atenga res, és així. Això també està generat per...
Però,
clar, però n'hi haurà moment que no sabràs si estaràs parlant.
No ho identificaràs, no ho sabràs.
No sabràs si estàs...
El contestarà com si fos una
persona real. I tu no sabràs si és una persona. Igual, bueno, per telèfon, que no li veus la cara, però a mi, a un centre comercial que tu el tracte, ara també millor l'atenció al client, jo trobo que també no sé si les empreses arribaran a valorar això o no.
Bueno, però que crec que al final també efectivament és l'empresa el que mos tenia que donar aquesta part, però bé cal dir a la persona, no? Que no és capaç de fer força en això, si al final li ho fas més barat, pos en pau. I el producte, si el vols i siga millor, vos tenis atenció, doncs té que valdre un poquet més. I tenim que entendre això si volem evolucionar-ho i que l'empresa diga, bueno, doncs és que si això dona més diners a les empreses que estan atenent d'una manera real, més que mecànica, doncs entonces tendiran ahí. Però si no, doncs tendiran a la part econòmica, a la part més eficient i al final sí, metge, tenen més barat. Però, bueno.
Un metge que quan tu li digues, un metge pues, que tu estigues parlant amb ell, no és el mateix l'empatia d'un metge, inclús en la llengua, es nota, i això està estudiat científicament, de que conforme ho parla, si ho parla en la teua llengua o no ho parla, l'evolució de la malaltia evoluciona millor o pitjor. I això està estudiat científicament, que la persona evoluciona molt millor si el metge que t'atén en la teua llengua materna. I això són... Ahir sí que no n'hi ha.
Sí, sí.
Aleshores, no és el mateix que t'atenga un metge cara a cara, mirant-te la cara en la teua llengua materna, que siga una persona que tingui una empatia, que estigui tratant-te una màquina, això. I aquest valor li se té que donar a les persones, als metges que el traten, de que no sigui una... I tu veus per així el que tenim, l'hospital és de així, que per mi això és per oblidar-te d'ell, que el traten com si fos... I no, i si és un hospital que va guanyar diners de tu, pues lo que faràs això, ja no mira si ni la teua llengua ni no, ells posen allí gent ja, i que siga barateta, que no es gasten diners.
Al final poden ser màquines.
La intel·ligència artificial al final no es tracta de no, està clar que en la salut igual que en l'educació i la gent major són els tres pilars que tenim. Si això el tenim que fer artificial, pues no, pues ahí no es pa ser un negoci.
Una altra cosa que tenien que dir com a desavantatge seria que, bueno, la falta de transparència, no? També la intel·ligència artificial pot arreplegar dades que siguin deficients, que no siguin correctes, i mesclar-les en dades correctes i donar un... Pues,
una visió.
Sí, donar una visió que al final
no és
la correcta, o sigui, no és l'adequada a lo que al moment, no? I a la vol i a més incluir ahí, jo diria que aquesta informació podria ser sesgada, o sigui, podria ser que perquè clar, està donant-nos una informació, però li podria vindre d'algun puesto predeterminada per a que influïra en les nostres decisions.
Una altra molt important és la regulació dels governs, que la Unió Europea ja ha tirat mà, i n'hi ha regulació, però l'aport que fa és que les IES vagin per davant de les regulacions dels governs. A part d'això, una altra cosa és que tot el món podrà fer servir una IA, o sigui, o només les poden fer servir les grans empreses, les IES. Perquè, a veure...
Tot el món les podrà gastar, però al nivell de les grans empreses, indudablement que no, clar que no. No tindrem aquest potencial.
Ahí està. Aleshores, ahí tindrem un... A veure, no serem tots igual davant de l'AIA. I ahí, clar, ahí n'hi haurà un potencial que es tindran uns en contra dels altres. En contra, no és en contra, sinó que si un té l'avantatge de poder tindre una intel·ligència artificial i tot és la competitivitat entre les empreses, on queda? O la competitivitat, o sigui, el que tinga millor, el que tinga, trobo jo que hauria d'haver una regulació a veure, o el govern, o els governs, fer-se que tingueren algo que fora per tots. Jo no ho sé, és una suposició i és parlar per no callar, però...
Jo dir que a nivell informatiu la veritat és que pot ser un problema greu. La desinformació, els deepfakes, sabem de la intel·ligència artificial que és capaç d'adoptar la imatge de qualsevol persona. Ara ja n'hi ha aplicacions de mòbil, antes comentaves que si n'hi havia que puguem utilitzar nosaltres, no? N'hi ha aplicacions de mòbil... perquè cada volta ja sabem que tot això s'abarata. O sigui, ahir sempre ho tindran més potent, però tenim aplicacions de mòbil en les quals et poses i agarres la cara d'un famós i pareix que sigues ell, no estàs parlant i es posa la cara d'un famós i és molt paregut. Està clar que les de mòbil no són perfectes i que queda encara algo, però que arriben a fer autèntiques meravelles. Hem vist anuncis en televisió i hem vist diferents coses que ens donen unes visions totalment falses, i aquesta persona podria estar dient-nos una notícia i creure-me-la totalment quan no és la persona concreta.
No, actors fent pel·lícules, actors que ja s'han mort fent pel·lícules, o sigui que pleguem, o sigui, això a nivell d'usuari, a nivell d'usuari el que tu dius és a nivell d'usuari les ferramentes ahir que el que vulgui crear coses i en el mòbil ja veus tu, o sigui, això es comencem a veure. A més, també en temps real podràs tu estar traduint, estem parlant en llengües diferents i entenem-nos cada un la seva llengua.
Però això podria ser un avantatge en este cas.
Bueno, en este cas és un avantatge.
I però realment sí, clar,
no, però, com, però vull,
vinc a referir, pràctiques, però en este cas
a enganyar la gent.
A nivell de traducció enganyar la gent. Hi ha intel·ligències artificials que són capaces de fer la mateixa veu.
La mateixa veu, això. Graves la veu,
te la guarda i després, quan parla, utilitza el teu to de veu, com si fores tu.
Està tocant un altre en el teu nom, que inclús té la teva veu, els teus dos... O sigui, una implantació d'identitat que això, i descifrar còdics, per descifrar còdics deixa't anar. I ja no descifrar còdics, sinó dir-ho a l'intel·ligència. I això te ho fa. El diu com fer la mateixa enginyeria social, el diu, no te'l diu en la versió, en la versió gratis d'això, si li poses el jailbreak i així, pues, Ell llibera tota la capacitat. Imagina't això, el poder que té.
Molt de poder, molt de poder. Un altre desavantatge tal volta podria ser l'impacte contra el medi ambient, no? També estem consumint molta energia.
Quantitats d'energia.
Cada volta més, i bueno, pues, tots aquests dispositius generen una quantitat de gasto energètic espectacular. De totes formes, en altres de les sèries que tenim en el podcast podreu veure, pues, que parlarem d'eficiències energètiques i de bateries, no? Però és un cas que n'hi ha que cuidar molt, perquè és un consum espectacular d'energia.
Pues jo trobo que encara estem al principi, perquè...
Clar, clar, clar.
Però jo trobo que eficiència energètica... Perquè jo trobo que agafar dades en sensors que fins ara no ho tenim, però conforme anem a l'eficiència energètica en els pisos o les finques i tot això, que tot anirà connectat, tots aquests sensors, quan tu estàs netejant casa, sensors de temperatura, sensors d'humitat, de qualsevol la mínima cosa, que tot això anirà a parar a la xarxa. I d'ahir la intel·ligència artificial regularà. O sigui, què t'estranya que tu l'Ajuntament el digui? No, tu tens que tindre a casa 27 graus, perquè... O regular les temperatures, no? I jo no sé fins a quin cert punt poden... Clar, perquè si els sensors, tot això ho generes i ho poses a un lloc en concret que regule tot, no? Ara no diuen que no als supermercats i això, que la temperatura no pot baixar de tants graus. Pues, si volen, saben. No, tots a 26 graus. O tots a...
Què faríem en un problema de... elèctric? Què faríem així quan, si mos passarà alguna cosa així, que mos anarà la llum?
S'apaga la
què
llum.
Farem? Què farem?
Que s'apaga el sol.
Què farem, mare meva? Jo no sé, realment...
No, si ara el que estan dient és que... El que estan dient és que tu tindràs que generar-te la llum en plaques solars en totes les finques. Totes les finques, per dutxar-se l'aigua i això, tenen que tindre... La nova llei de que tu fas una finca té que ser... Els edificis seran autogestionables. O sigui, que anem a un camí, i jo trobo que aquest tema també té...
Home, l'energia, per això ho tindrem en el podcast i ho gastarem en altres sèries que tenim, perquè és un tema superinteressant que també vos interessarà,
molt
i dels tipus d'energia. I bueno, jo per acabar amb les desavantatges el diria que el control total jo crec que serà de les grans companyies pues, tecnològiques, no? Google, Facebook, tot això. Si anem ahir, és veritat que tindran un poder molt fort, perquè estan comprant totes les intel·ligències artificials que existeixen.
Sí, però tu dona compte que tu pogueres, els dispositius que tu tinguera, fora capaç de generar-te a tu, tu pogueres crear-te la teua intel·ligència artificial que tu donarà la gana. Tingueres un dispositiu que tu l'enganxares a la xarxa, posa una suposició que tu l'enganxa i ell s'alimenta de la xarxa, de les dades, i ell es genera la seva intel·ligència artificial, perquè això estem deixant-ho a quatre companyies que estan manant de totes les dades, que és el petroli d'ara, no? Però això es tindrà que liberalitzar d'una manera o altra. Suposo jo, no ho sé, però
pues,
és una cosa que deixem ahir.
El deixem ahir, no sabem si... passarà o no passarà, ja sabeu que aquestes coses...
És una cosa que no ho sabem,
van passant,
però deixem ahir,
molt ràpidament.
Penseu.
Ahir vos deixem, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i ens veiem en un pròxim capítol.
Adéu.
Gràcies.